L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 22 de febrer, destacarem... Miguel Fàbregas optarà a un segon mandat com a president de la Cambra Arrossera del Montsià. Els ajuntaments de les Terres de l'Ebre acomiaden a més de 45 persones per manca d'ingressos. Les empreses tarragonines tenen menys risc de tancar durant els primers 5 anys que les de la resta de Catalunya. D'aquí a poc entrarà en servei les noves dependències de la policia local i el jutjat de pau a Deltebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que l'actual president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas, opta a la reelecció per 4 anys més. No és així, Manel?
Doncs sí, la entitat ha convocat una assemblea general de socis per al proper diumenge 4 de març, en la qual els socis hauran d'elegir 6 dels seus 10 membres de la Junta Rectora, entre els quals el mateix càrrec de president i un dels 3 interventors de comptes. Fàbregas, que de sortir reelegit només podria ocupar el càrrec 4 anys més, atès a la limitació de 2 mandats establerta als estatuts, s'ha marcat com a grans prioritats el fet de continuar a estar present als mercats on actualment treballa la cooperativa i mantenir un suport constant a la marca.
Nosaltres continuant estant presents al mercat, recolzament constant a la nostra marca, i després, bueno, com sempre també estem, tenim una part molt important de l'entitat que es dedica, de la fàbrica que es dedica a produir per a diferents marques. Llavors, continuem en tots els sectors de, o en tots els segments del mercat en els que estem presents. I intentar també guanyar terreny a nivell de ventes gràcies a la incorporació de nous productes, de nous desenvolupaments que poguéssim fer de línies relacionades amb el que és el nostre arròs.
Cal recordar que de renovar-se, l'actual president no podria estar més de 4 anys. Fàbregas creu en la limitació a 2 mandats com a una bona pràctica democràtica, ja que cal que hi hagi renovació en els càrrecs.
Nosaltres continuant estant presents al mercat, recolzament constant a la nostra marca, i després, bueno, com sempre també estem, tenim una part molt important de l'entitat que es dedica, de la fàbrica que es dedica a produir per a diferents marques. Llavors, continuem en tots els sectors de, o en tots els segments del mercat en els que estem presents. I intentar també guanyar terreny a nivell de ventes gràcies a la incorporació de nous productes, de nous desenvolupaments que poguéssim fer de línies relacionades amb el que és el nostre arròs.
Entre els principals reptes del pròxim mandat, Fàbregas situa la necessitat de continuar mantenint la presència de la societat als mercats amb un suport constant, com dèiem, a la marca. S'ha de continuar, diu, en tots els segments dels mercats on s'està present i guanyar vendes en nous productes i el desenvolupament de noves línies relacionades amb l'arròs de la cooperativa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diversos ajuntaments han començat a reduir de manera significativa les seves plantilles laborals per poder equilibrar uns pressupostos municipals castigats per la davallada constant dels ingressos procedents dels impostos municipals i de les administracions superiors. Els casos més significatius s'han produït a Deltebre i a Ulldecona, amb una reducció del 19% de la plantilla en els 2 casos, tot i que també s'han acomiadat personal als ajuntaments de Tortosa i Roquetes. A Deltebre, l'equip de govern presidit pel republicà Gervasi Aspa va decidir acomiadar 23 treballadors d'una plantilla inicial formada per 134 treballadors. La decisió es va prendre en 2 fases. Per Cap d'Any es va decidir no renovar 11 contractes i aquest mes de febrer s'ha anunciat una segona retallada que afecta a 12 treballadors més i que serà aprovada en ple el mes de març. La retallada ha afectat a tots els departaments. Admetia ahir ASPA al Diari de Tarragona i ha estat provocada per la davallada dels ingressos, sobretot els procedents de la construcció, a més de la necessitat d'equilibrar el pressupost. ASPA lamentava que les administracions com la Generalitat demorin els pagaments compromesos i que una part dels veïns decideixin pagar els impostos de manera fraccionada, fet que genera moltes tensions de tresoreria i fa trontollar molt la capacitat de pagar nòmines i proveïdors. A Ulldecona, la retallada també ha estat del 19% amb la supressió de 14 llocs de treball, alguns dels quals eren places que havien quedat vacants després de no renovar els contractes als treballadors que les havien ocupat fins a final d'any. L'alcalde, Sebastí Herbàs, assegurava ahir al Diari de Tarragona que el govern local no podia equilibrar el pressupost sense aplicar aquesta retallada recomanada pel Departament d'Economia i Finances. Ulldecona destinava el 40% del pressupost a personal i els van recomanar que havien de reduir-lo a la meitat. El govern no ha practicat aquesta dràstica retallada, però no descarta un nou ajust al juny. Tortosa ha decidit reduir plantilla en 7 treballadors interins, una mesura que permetrà estalviar uns 180.000 euros. A més, es va arribar a un acord per prejubilar 9 treballadors de més de 61 anys que treballaven un 25% de la jornada. Roquetes ha acomiadat a les dues treballadores que elaboraven la revista local. A banda, 3 treballadors s'acolliran a la jubilació anticipada.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La demarcació de Tarragona ofereix més garanties de supervivència a les noves empreses durant els 5 primers anys de vida que la resta de Catalunya, però té el repte de mantenir aquest nivell d'èxit en els anys successius. Així ho constaten dos estudis sobre creació, tancament i supervivència d'empreses durant el període 1994-2009. El treball, elaborat per la Càtedra Innovació Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, sosté que la economia productiva del territori, centrada en sectors industrials, té un comportament estable tant en fases d'expansió com en recessió. El director dels estudis, Agustí Segarra, creu que un dels reptes de la demarcació és diversificar el seu teixit productiu. Els informes sostenen que l'estructura productiva de Tarragona, centrada tradicionalment en els sectors industrials, registra un comportament molt estable durant els cicles econòmics, és a dir, que modera el seu creixement durant les fases d'expansió i també modera les caigudes durant les recessions. Segons Agustí Serra, en comparació amb les economies catalana i espanyola, la tarragonina és la més tranquil·la, la que té menys turbulències. Els estudis sobre creació, tancament i supervivència d'empreses aporten per primera vegada una radiografia del teixit productiu de la demarcació entre els anys 1994 i 2009 en base a dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Així, se sap que de les 3.632 empreses que hi havia el 1994, l'any 2009, havien augmentat fins a les 4.233, un 16% més. Tot i això, cal tenir en compte que durant aquest període van cessar la seva activitat unes 345 empreses cada any, el que equival a un 5,25% de les firmes en actiu. Un dels punts forts de la demarcació és, segons els autors dels estudis, que l'esperança de vida d'una empresa a Tarragona és més elevada que a l'estat espanyol i a Catalunya durant els primers 5 anys de vida i més encara als serveis que a les manufactures. Agustí Segarra.
Això d'alguna manera podem, diguem, interpretar-lo com que l'efecte incubadora, diguem, dels 5 anys primers de vida, que és el període crític, és molt bo. Tarragona és un lloc per a, en el que factors que tindrien que analitzar, diguem, més profundament en altres analistes, per a ubicar una empresa, diguem, en els primers anys de vida és un bon lloc, per dir-ho d'alguna manera, però després, en els anys d'adolescència, pues, algo passa que no es permet mantindre aquest fet diferencial de forma positiva.
Així, de les 403 empreses del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre que van néixer el 1999, als 4 anys restaven operatives gairebé el 76% i el 8è any gairebé el 52%. Malgrat tot, cal destacar que les empreses industrials de la demarcació sobreviuen menys que les de serveis.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que sota el lema "Prou d'abusos bancaris" i per parlar del nou escàndol de la banca, les participacions preferents, a Alcanar s'ha organitzat per demà dijous una xerrada informativa promoguda per ADICAE. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, bona tarda des d'Alcanar. Destaquem avui activitats d'agenda. El nostre és un dels municipis afectats per la problemàtica de les participacions preferents de bancs i caixes. Prop d'un parell de centenars de canareus i canareves han vist com els seus estalvis, fruit d'anys de treball i sacrificis, han estat invertits en aquests productes bancaris d'alt risc sense prèviament haver estat exactament informats de les característiques del producte que estaven adquirint. Es parla, a hores d'ara, d'un milió d'afectats en el conjunt de l'estat espanyol, 300.000 d'ells a Catalunya i alguns també, com diem, a les Terres de l'Ebre. Per parlar de tota aquesta qüestió i d'aquesta problemàtica, per demà dijous s'ha organitzat una xerrada informativa a partir de les 12 del migdia al nostre municipi, una xerrada concretament a serveis agraris que promou l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d'Espanya, ADICAE. Una xerrada de la qual als nostres micròfons parlava un dels membres de l'equip de govern, el nostre ajuntament, com és el regidor Manel Martí. L'escoltem.
El dijous 23 a les 12 hores es farà una reunió, una xerrada sobre el tema dels participants preferents. Suposo que la gent ho ha sentit, no? I, de fet, aquesta xerrada es fa perquè ens costa que a Canar hi ha gent damnificada, no? Gent que té aquestes participacions, al voltant d'unes 200 persones, són els casos que hem estimat, i la idea seria doncs, donar aquesta informació perquè la gent tinga elements, no?, per a poder defensar-se, sobretot informació, perquè sembla que el principal problema que va haver en aquestes, quan la gent va subscriure aquestes participacions, és la falta d'informació, no?, que no es coneixia ben bé quin era el producte, i la gent de la ADICAE ens diran doncs, quines són les possibilitats de com estan els temes i quines possibilitats hi ha de recuperar aquests diners el més allà possible. Hem de pensar que molta d'aquesta gent que va subscriure aquestes participacions és gent gran, gent jubilada, que els estalvis, doncs, fruit d'anys d'esforços i sacrificis, doncs, es van posar en aquests diners i ara que s'han pogut recuperar, perquè a vegades han hagut d'ajudar un fill o fer una inversió, no ho estan podent fer. No?
Com dèiem, a la sala d'actes de serveis agraris, demà dijous a les 12 del migdia, està prevista la participació com a ponents representant a ISEC ADICAE, el vicepresident Jordi Tarruella i també el coordinador Pere Massaguer. D'altra banda, cal dir també que el grup municipal d'Esquerra d'Alcanar ha presentat una moció per tal que sigui tractada a la pròxima sessió plenària a celebrar el nostre ajuntament en defensa de les persones afectades per aquesta qüestió.
Serveis informatius de Mute.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que d'aquí a poc entraran en servei les noves dependències de la policia local i el jutjat de pau. Lluïsa Bertomeu.
Les noves dependències de la policia local i el jutjat de pau de Deltebre ocupen un espai de 325 metres quadrats, del qual més de 250 es destinen a la Guàrdia Urbana. Amb aquest trasllat, la policia local compta amb unes instal·lacions modernes amb tots els serveis necessaris per donar un millor servei al ciutadà a banda d'una millora de les condicions de treball dels agents, ja que comptaran amb una oficina d'atenció al ciutadà, tres garjoles per als detinguts, un espai per a dipositar les armes amb total seguretat, vestidors per a homes i dones, a més d'una sala de cuina-menjador, tres despatxos, un arxiu i un magatzem. Les obres de rehabilitació serviran també per traslladar en aquest espai les oficines del jutjat de pau. Sobre el que manca per fer el trasllat en parla el caporal en cap de la policia local de Deltebre, Joan Josep Bertomeu.
L'únic que ens falta és algun tràmit burocràtic en la llum, però que s'estan ficant des de la regidoria de governació i de serveis, s'estan ficant tots els esforços per a aquest últim pas, no? Este últim passet que ens falta per a poder-nos adjudicar l'estància allí i poder atendre la gent.
Les obres de rehabilitació serviran per traslladar en aquest espai les oficines del jutjat de pau, adjacents a la caserna de la policia local, tot i tenir un accés diferent. Amb una petita sala de visites, a més de quatre despatxos per als funcionaris, el secretari judicial i el jutge de pau.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que l'Ajuntament de Santa Bàrbara obre una nova via de comunicació amb els veïns. Un butlletí digital i una agenda cultural completaran les eines de comunicació de les que disposa el municipi. Josep Roig.
Aquest mes de febrer s'ha fet ja el primer enviament als també primers subscriptors del butlletí digital i agenda cultural que des de les regidories de Cultura i Noves Tecnologies s'ha posat en marxa per complementar els mitjans amb els que compta l'Ajuntament de Santa Bàrbara per comunicar-se amb els veïns del municipi. Mercè Fort, responsable del Punt TIC, Planer, explicava a la nostra emissora que l'iniciativa ja fa temps que s'estava madurant des de les dues regidories per tal d'oferir aquest nou canal de difusió dels principals esdeveniments que passen al poble i que ja han estat publicats prèviament tant a la web municipal, a la web de la Plana Ràdio, a la mateixa emissora municipal o a la revista Santa Bàrbara Magazine. La diferència del butlletí digital és que aquest es rebrà directament al correu dels usuaris prèvia subscripció.
Pues l'únic que cal fer és subscriure's a l'agenda cultural i al butlletí digital. La subscripció és una per a les dues coses. A través de la pàgina web de la nostra població, que és www.santabarbara.cat, i hi ha un enllaç que ja es veu clarament que fica butlletí digital i agenda cultural, i simplement seguint aquest enllaç pues, demana una sèrie de dades, entre elles indispensable una adreça de correu electrònic, i un cop se dones les teues dades i te dones d'alta en esta subscripció, pues, mensualment se rebrà l'agenda i el butlletí a través del correu electrònic.
A part del butlletí digital, els subscriptors rebran també l'agenda cultural, on es recolliran totes les activitats que organitzen al decurs del mes les entitats i associacions del municipi.
D'altra banda, està l'agenda, que l'agenda cultural planera el que intenta recollir són totes les activitats que hi han programades al llarg d'un mes a la nostra població. Des d'aquí recordar sí que a totes les entitats i associacions ja se'ls ha enviat una carta informant sobre este nou canal de difusió que s'utilitza des de l'Ajuntament, però bueno, recordar i remarcar que totes aquelles entitats i associacions que vulguen que els seus actes o les seves activitats se publiquin en esta agenda, pues simplement informant, com ja saben, a la biblioteca, bé personalment, bé per telèfon, bé a través del correu electrònic, que és biblioteca@santabarbara.cat, fent arribar la informació, pues, serà publicada mensualment a l'agenda que serà enviada als subscriptors del butlletí de l'agenda.
Fort deia que de moment hi ha una seixantena de subscriptors que han rebut el primer enviament d'aquest butlletí i agenda virtuals i que espera que en els propers dies el nombre augmenti. Cal recordar que la subscripció a aquest servei és gratuït i que els interessats hi poden accedir des de la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, com hem dit, www.santabarbara.cat.
Serveis informatius de Mute.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
La Diputació de Castelló ha anunciat la seva disposició a establir punts de col·laboració amb la taula del Sénia per buscar el consens de les administracions veïnes i tirar endavant projectes comuns. Entre ells, un projecte supramunicipal que fomentarà el consum d'oli d'oliva de l'àrea geogràfica del Sénia a Europa. Així ho va confirmar el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, després de la reunió de treball mantinguda ahir amb el gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Jaume Antic. El president provincial destacava que han obert una important via de diàleg que pot servir per a impulsar projectes comuns. La província de Castelló ha d'obrir-se a l'exterior. Per això, aquesta setmana obrien una sèrie de reunions que pretenen sumar tot el bo que els territoris veïns poden aportar-los. La Mancomunitat de la Taula del Sénia és un exemple de col·laboració i cooperació entre tres territoris que tenen molt que aportar-se a tots els nivells i que tenen problemes similars. El grup ecologista GPEC ha denunciat que el magatzem temporal individualitzat de residus nuclears que s'està construint a la central d'Ascó no està preparat per resistir un terratrèmol d'una magnitud superior als 6 graus de l'escala Richter. Segons argumenten, en el procés de construcció s'està utilitzant un tipus de ciment que només aguanta moviments sísmics fins als 6 graus. El grup ecologista, en un comunicat, ha advertit que a Fukushima, com la major part de les centrals nuclears, no estan preparades per a resistir terratrèmols a la màxima escala possible. Segons argumenten, durant els milers d'anys d'activitat dels residus nuclears s'han de preveure consideracions majors que no només per pura estadística poden posar en entredit en massa ocasions la seguretat d'aquests cementeris nuclears en referència a fenòmens naturals o situacions d'origen humà. Els ecologistes han recordat també que la factura elèctrica nuclear no inclou el preu de la gestió dels residus nuclears durant milers d'anys, fet que la faria, de lluny, la més cara de totes les energies que es generen. Això, asseguren, suposa a la pràctica que les grans empreses elèctriques constructores i gestores d'aquestes centrals reben de tots els ciutadans multimilionàries ajudes indirectes per no incorporar els bilions d'euros que costarà aquesta gestió. En aquest sentit, han proposat treballar en potenciar l'eficiència i l'estalvi energètic en tots els nivells organitzatius i socials, tot combinant energies renovables complementàries i l'explotació de la forma el més autosuficient possible de les capacitats d'innovació i recerca energètica.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que el Centre d'Arts Visuals d'Amposta promociona els joves artistes ebrencs amb el projecte Art Emergent 2012. L'equipament, rebatejat amb el nom Lopati, presentarà en 3 cicles al llarg d'enguany els 8 projectes seleccionats. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, així ha estat rebatejat amb l'nom de Lopati, el Centre d'Arts Visuals de les Terres de l'Ebre, que posa en marxa el seu primer projecte d'envergadura amb Art Emergent 2012, una mostra per a la qual han seleccionat 8 propostes dels joves artistes visuals del territori que es programaran en 3 cicles diferents al llarg d'aquest any 2012. Aquest dissabte tindrà lloc la inauguració d'aquesta primera entrega amb la presentació de projectes d'Asbel Esteve, Tamar Bolea i Isabel Borràs, que romandran a l'espai fins a finals del mes de març. Recollim la necessitat del territori perquè hi hagi un espai per ajudar i promocionar els artistes més joves. Així es pronunciava el responsable del Centre d'Arts Visuals, Blai Mesa.
Llavors, doncs, el Centre d'Art recull una mica la necessitat aquesta, doncs, a Terres de l'Ebre, que hi hagi un espai per acollir i ajudar a promocionar, promoure els artistes joves, la creació emergent del territori. Aquesta iniciativa parteix a partir d'una convocatòria, una convocatòria que vam llançar a mitjans de desembre i que es va resoldre a mitjans de gener. I bé, com veieu, hem sigut bastant ràpids perquè, pues, qüestió de 2 mesos hem llançat la convocatòria, hem resolt i estem ja presentant la primera proposta, no?
Eren les paraules de Blai Mesa. Per cert, que els responsables del centre van rebre més d'una 20ena d'obres de joves creadors ebrencs després d'obrir la convocatòria al mes de desembre. Un mes després, el jurat resolia ja i seleccionava. Una bona resposta en aquesta iniciativa, segons explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello.
De fet, estem contents perquè, bueno, penso que és una activitat que han fet en molt poc temps, com explicava el Blai, de cara als artistes emergents, i pensem que ha sigut molta la resposta que hi ha hagut en aquest curt espai de temps, i que, bueno, que també penso que per ells és important que després poguessin fer l'exposició del seu treball i de la seu esforç, perquè no es quedi només vinculat a una presentació i emmagatzemat en un altre lloc, no? Sí que no, que tinguin l'espai este perquè ells puguen desenvolupar, perquè ells puguen expandir la seva obra, i penso que és algo important, i estem contents per això, perquè penso que ha sigut molt bona la resposta en el poc temps que hem tingut des de que es va treure el concurs i les bases fins que s'ha pogut resoldre pel jurat.
En definitiva, el centre vol convertir-se en un referent a l'hora d'ajudar a madurar els treballs, exposar-los, produir-los adequadament i després difondre'ls.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens parla avui dels 25 anys del Centre Excursionista Azimut. L'entitat ha preparat l'ascensió a 25 dels cims més importants de les Terres de l'Ebre i Catalunya per commemorar l'aniversari. Francesc Callau.
El centre excursionista Azimut de l'Ametlla de Mar compleix aquest any 25 anys d'existència. Fundat l'any 1987, s'ha dedicat durant aquest temps a promoure les activitats de relació amb la natura, esports d'aventura i activitats solidàries. Organitzadors històrics de la marxa nocturna Tivissa-l'Ametlla de Mar l'any passat van haver de deixar de fer-la per manca de mitjans, tot i que per aquest any i amb motiu del 25è aniversari s'han marcat sota el lema 25 anys, 25 cims, que consistirà en fer 25 cims dels més importants del territori i de Catalunya, com ara el Puigmoltó, el cim més alt de l'Ametlla, el Castellet, el Montcaro, el Negrell, les Roques d'en Benet, Sant Jeroni a Montserrat, la Mola, el Turó de l'Home, el Montseny, el Pedraforca, el Puigmal, el Canigó, la Pica d'Estats o la Neto. Escoltem Agustí Pallarès, fundador del grup i un dels membres a l'actualitat.
Nosaltres tenim cada mes una o dues activitats que estan relacionades amb això que t'estava explicant, d'activitats de la vegueria, no? Que o s'organitza des del centre excursionista mateix o des d'algun altre centre excursionista de per aquí, no? O sigui, Tortosa, Alcanar, la Sénia, etc. A part d'aquestes, que hi ha una mica de tot, nosaltres hem preparat el que anomenem els 25 anys 25 cims, no? I la idea és de que entre tots els socis, amb unes pancartes petitones, que petites perquè tot pesa i si s'ha de pujar caminant costa, hem fet una petita pancarta amb aquest lema, amb el logotip del centre excursionista, i la intenció és ascendir a 25 cims. Tenim una relació feta per a que serveixi de guia, encara que acceptem pues, el suport de qualsevol soci que tingui una altra idea, no? Amb aquesta relació que et comento, tenim cims locals, tenim cims comarcals, cims de Terres de l'Ebre, no sé, que són simbòlics, tenim cims catalans simbòlics de Tarragona i per extensiu a tota Catalunya, Pica d'Estats, per exemple, el Pedraforca, Sant Jeroni a Montserrat, tenim la Neto, el pic més alt del Pirineu, i tota una sèrie de coses, no? I amb això la història, la idea, és aconseguir una foto final feta amb un mínim de 25 fotos d'aquesta pancarta a 25 cims d'on siguin, cadascú el que pugui aportar.
Aquestes ascensions es combinaran amb d'altres com l'ascensió al Mont Blanc i la participació en el finançament de l'expedició a l'Everest de l'Agustí Pallarès, membre integrant del centre. També hi ha la intenció de protagonitzar diverses sortides d'iniciació a l'escalada o en bicicleta de muntanya, neteja de senders, d'obrir una via d'escalada que s'inscrigui com a commemorativa, una travessia pel Pirineu, la participació en una sortida amb raquetes de neu i l'habilitació d'una zona d'escalada a l'Ametlla de Mar. El pròxim cap de setmana tindran la primera de les activitats, concretament una sortida amb raquetes de neu al Mont Tardó, inclòs dins dels actes de vegueria de la Federació Excursionista de Catalunya.
Serveis informatius de Mute.
La Festa de la Clotxa a la Ribera d'Ebre, que enguany arriba a la seva novena edició, tindrà lloc aquest diumenge, dia 26 de febrer, a Rasquera, on ahir es va fer la presentació d'aquest esdeveniment als mitjans de comunicació. L'objectiu de la festa és potenciar els actius gastronòmics dels diferents pobles de la comarca i, de manera especial, la clotxa com a plat tradicional per excel·lència de la Ribera d'Ebre. La novena edició de la Festa de la Clotxa començarà a Rasquera a partir de les 11 del matí, on diferents entitats locals, juntament amb els restauradors de la comarca, prepararan la tradicional clotxa, la qual es podrà degustar adquirint prèviament un tiquet per import de 3 euros al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, a l'Ajuntament de Rasquera o al mateix lloc de la festa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.